Mañanas, la una us parla Maria Lara. La Comissió de les Comunitats Autònomes del Senat, que ha obert avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha convertit, tal com estava previst, en una allau de crítiques dels presidents del PP, el mateix Aragonès, i també una hipotètica llei d'amnistia per investir Pedro Sánchez. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, argumentava que aprovar l'amnistia seria com demanar perdó als encausats del procés.
Seria pedirles perdó. Seria decirle a todos ellos que nunca debieron ser detenidos. Sería decirle a todos ellos que nunca deberían de haber sido juzgados. Debía de ser decirle a todos ellos que nunca deberían ser condenados, encarcelados ni inhabilitados. Sería otorgar el reconocimiento de víctimas a los que, citando al Tribunal Supremo, cometieron algo más que un atentado contra la paz pública con el objetivo de destruir precisamente las bases fijadas por el poder constituyente.
A tot això, Aragonès ha abandonat el Senat tan bon punt ha acabat el seu discurs. I la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso de Barcelona han presentat aquest matí l'exposició Miró-Picasso. Serà demà quan el públic precisament pugui assistir a visitar aquesta exposició. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Maria, bon dia. Sí, demà s'obre al públic l'exposició de l'any a Barcelona, però també probablement l'exposició a Catalunya i el conjunt d'Espanya. L'exposició Miró-Picasso, que se celebra de manera autònoma, però alhora coordinada a Fundació Miró i el Museu Picasso, suposa un itinerari artístic i vital de tots els artistes, Pablo Picasso i Joan Miró, que van compartir amistat durant 50 anys i també el seu amor per Barcelona. L'exposició que suposa l'intercanvi d'obres de tots dos escenaris, de la Fundació Miró al Museu Picasso i a l'inversa, es mantindrà oberta fins al dia 25 de febrer de l'any vinent. Miró Picasso és l'oferta cultural més destacada per commemorar els 50 anys de l'amor de Picasso. Els responsables de l'exposició s'han mostrat convençuts que només a Barcelona es podia organitzar una exposició d'aquestes característiques.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia, Maria.
I el càncer de mama creix a Catalunya. Ho ha fet de forma gradual i sostinguda en la darrera dècada, segons l'Observatori de l'Associació contra el Càncer, que comptabilitza més de 5.500 nous casos l'any passat. Continua sent el tumor més freqüent entre les dones i també la primera causa de mortalitat, si bé la supervivència ha augmentat i ja és del 90%. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i els especialistes avisen que el patiran una de cada 8 dones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon dijous, 19 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dijous 19 d'octubre, avui parlarem de la reacció de Laporta, l'entrevista que ha fet aquest matí a Catalunya Ràdio sobre el cas Negreira i la seva nova condició d'investigat. Escoltarem l'actual president del Barça defensant-se de les acusacions. També parlarem d'esport, de futbol. Evidentment, ja tenim semifinals, final discutida definitiva de la Copa Catalunya Absoluta Masculina. En aquest cas s'enfrontaran l'Andorra de segona divisió, que va fer gols pronòstics i va eliminar a l'Hospitalet en el partit que va veure ahir, que es va poder veure a la xarxa Més, i l'Olot, que va eliminar 0-2 al Nou Sardenya a l'Europa, també a l'altra semifinal. Però és que també ens avançarem a demà i al partidàs de la segona divisió masculina, de la 12a jornada, entre l'Espanyol i el Leganés, els dos primers classificats d'aquesta Lliga Hypermotion, amb l'equip català, que de moment és líder amb un punt més que els madrilenys. En parlarem amb un jugador santcugatenc de l'equip madrileny, l'Enric Franquesa, lateral titularíssim d'aquest Leganés. També parlarem de bàsquet, d'hoquei patins, de waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Bon dia, Martí.
Comencem amb les reaccions del president del Barça, Joan Laporta, el que us explicàvem ahir, la seva nova condició d'investigat, segons ha determinat el jutge en l'anomenat cas Negreira pels pagaments del club a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Sí, l'argument del jutjat era que el delicte de suborn continuat prescriu els 10 anys i, per tant, inclou els dos últims anys del primer mandat de Laporta entre el 2008 i el 2010. Laporta s'ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio, on ha criticat la decisió del jutge instructor del cas, a més d'assegurar també que continuen tenint informes arbitrals en un servei internalitzat. El president blaugrana ha volgut anar més enllà, assenyalant un madridisme sociològic contra el qual han de lluitar.
Per cert, el Barça ha fet oficial aquest mateix matí que lluirà la famosa boca amb la llengua fora del logo dels Rolling Stones, el clàssic del 28 d'octubre.
L'acció forma part d'una campanya conjunta entre el grup britànic, que demà publica nou disc, el club i el patrocinador principal, Spotify. El primer equip femení blaugrana lluirà aquesta nova samarreta el 5 de novembre en el partit de la Lliga F, el Johan contra el Sevilla.
El Barça masculí, que va recuperant efectius de cara a la tornada de la Lliga, però que suma una nova baixa.
La baixa del capità, Sergi Robert, o que té una lesió muscular al soli de la cama dreta i estarà de baixa entre dues i tres setmanes. Per tant, també es perdrà el clàssic contra el Madrid. Sergi Roberto s'uneix a la llista de lesionats de Lewandowski, Koundé, De Jong, Pedri i Rafinha. En principi sí que estaran disponibles Balde i Lamine Yamal, que ja se n'ha entrenat amb el grup.
Veurem si ja poden estar disponibles per al partit d'aquest dissabte d'entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao, abans del clàssic, com dèiem. En categoria femenina, Jenny Hermoso torna a la selecció espanyola després del cas Rubiales.
Sí, la seleccionadora Montse Tomé ha convocat l'exblaugrana per disputar els partits d'Espanya el 27 d'octubre contra Itàlia i el 31 contra Suïssa, després de deixar-la fora de la seva primera convocatòria. Segueixen sense ser-hi les blaugranes Patri Guijarro i Mapi León. En aquesta nova llista hi ha 7 blaugranes, entre les quals Ona Batlle, Irene Paredes, Cata Coll, Mariona Caldentei, Alexia Putellas i Salma Parayuelo, aquesta última novetat després de la lesió. Una altra novetat és la barcelonina Anna Torrodà, jugadora del Llevant.
I el Levante Las Planas, ho vam saber ahir, ja coneix el seu rival per a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
Sí, les de Sant Joan d'Espí s'enfrontaran a l'Eibar, a Ipurua, a partit únic, el 7, 8 o 9 de novembre. El Barça entrarà en la competició a partir de la següent ronda, a vuitens de final.
I un últim punt de futbol. Ja tenim definida la final de la Copa Catalunya masculina absoluta.
La disputaran l'Andorra, de segona divisió, que hi va superar l'Ospi a semifinals, i l'Olot, que hi va guanyar 0-2 al Nou Sardenya contra l'Europa.
En bàsquet, l'Esperona Girona ja és a Polònia, on aquesta tarda s'enfronta al Gorzów en la segona jornada d'Eurocup femenina.
El conjunt gironí buscarà una nova victòria, la segona en dues jornades de competició europea, amb l'objectiu de passar pàgina de la derrota a Salamanca i d'encarar la classificació per a les eliminatòries.
I ahir, primera derrota del Cadí la Seu en aquesta Eurocup femenina.
Les urles gellenques van fer una molt mala segona meitat en la visita del Flames Carolo francès al Palau d'Esports de la Seu i van acabar perdent per un contundent 48-73. Aquesta desfeta significa el final de la ratxa de 5 victòries consecutives entre Lliga Catalana, les dues de Lliga i la de la primera jornada de l'Eurocup.
I a l'Eurocup masculina, en aquest cas, en canvi, la penya va passar a patir i va sumar ahir la primera victòria europea de la temporada a l'Olímpic.
Sí, els verdinegres, això sí, van necessitar una pròrroga en un partit amb molts alts i baixos per acabar enduent-se un important triomf per 107-98 contra el Wolves lituà. Segona victòria de la temporada a l'Eurocup del Joventut en 3 partits. El proper partit per a la penya serà dissabte, també a l'Olímpic contra el Morabanc Andorra.
Enllà en partit de Lliga ACB. En handbol, el Barça continua invicta a la Champions masculina amb 5 victòries en 5 partits.
La cinquena i a la tarda, Eslovènia, 31-37 a la pista d'un Celje que ha perdut els 5 duels disputats fins ara, amb de nou protagonisme pel jove Petar Cicusa, de 17 anys, i per un gran Emil Nielsen a la porteria. El Barça continua líder del grup B, en ple de victòries.
En waterpolo també continua imparable a la Champions masculina l'Atlètic Barceloneta.
Els mariners van sumar ahir la tercera victòria en 3 partits contra el Marsella per 9-7. Per la seva banda, el Club Natació Barcelona va sumar la primera victòria de la temporada, l'Eurocup masculina, per 15-13 contra el Tourcoing francès.
En hoquei patins, ahir es va posar el dia a l'hoquei Lliga masculina amb els dos partits que tenien pendents.
El Voltregrà, després de perdre els dos primers partits contra dos dels grans candidats, el Barça i el Reus, va sumar la primera victòria de la temporada a la pista del Girona per 0-2. I partit molt disputat entre el Finques Prats Lleida i l'Igualada Ricard ahir a l'11 de setembre de la capital del Segrià, dos equips que venien de disputar diversos partits a la fase prèvia de la Champions aquest cap de setmana i que van empatar a 1. També ahir es va jugar un partit avançat de la cinquena jornada de l'hoquei Lliga Femenina, duel vibrant entre el Manlleu i el Fraga, que van acabar signant taules amb un empat a 3.
I un últim punt, en tenis taula, el Soka Hoboken belga es classifica per a la tercera ronda de la Europe Cup, el grup que acull l'escala.
Sí, ara falta saber quin serà el segon equip que accedeixi a la següent ronda, una plaça que jugaran en principi els dos catalans, el Serra Escala i els Borges. Ahir els borgencs van guanyar 3-2 als escalencs en el duel directe. I avui, a les 5 de la tarda, el Borges s'enfronta al Marincolor croat i després, a les 8, el Serra Escala es veurà les cares amb el Soka Hoboken.
I ja és dijous i toca repassar el menú esportiu de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb la xarxa. Dissabte, Pau, amb futbol, handbol i patinatge artístic.
Sí, Martí, a les 4 de la tarda i en exclusiva a la xarxa Més, el partit de la sisena jornada de la Lliga Elite entre l'Horta i el Viladecans. I un quart d'hora més tard, a un quart de 5, també a la xarxa Més, en col·laboració amb Vallès Oriental Televisió, Lliga Guerreres Iberdrola d'handbol amb el duel entre el CAC 7 Balomano Granollers i el Costa del Sol Màlaga, corresponent a la setena jornada. Finalment, a les 5 i a l'Enjoc TV, la sisena edició, la més multitudinària del Catalunya Stars, el millor espectacle del patinatge català des del pavelló de Fontejau a Girona, amb les entrades ja exaurides.
Tot això dissabte i diumenge, el millor bàsquet i el millor hoquei patins de l'Estat.
Sí, l'Enjoc TV arrencarà amb la retransmissió del partit de l'hoquei Lliga Masculina entre la Igualada Rigard i el Garatge Plana Girona a un quart de 5 i dues hores més tard, a un quart de 7, Lliga Femenina Endesa de Bàsquet i el duel entre l'Espar Uni Girona i l'Euskotren de Donosti.
Dijous, 19 d'octubre, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de les reaccions del president del Barça, Joan Laporta, el que us explicàvem ahir, la seva nova condició d'investigat, segons ha determinat el jutge, en l'anomenat cas Negreira, pels pagaments del club a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. L'argument del jutjat era que el delicte de suborn continuat prescriu els 10 anys i, per tant, inclou els dos últims anys del primer mandat de Laporta, entre el 2008 i el 2010. L'actual president s'ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio una crítica a la decisió del jutge instructor del cas.
I el jutge, jo crec que, home, ho he de respectar, però forçant força tota aquesta història, doncs un jutge instructor, que és bastant estrany que un jutge instructor es dediqui doncs, a qualificar els fets. Ell investiga, instrueix, però la qualificació dels fets correspon...
El senyor Aguirre.
Doncs, sí, correspon als... a la part acusadora, i la part acusadora en aquest cas la Fiscalia doncs no ha qualificat els fets de... el seu criteri és contrari al fet de que hi hagi suborn.
Un Laporta que ha assegurat també que continuen tenint informes arbitrals i que ha volgut anar més enllà, assenyalant un madridisme sociològic contra el qual han de lluitar.
Hi ha una campanya orquestrada per desestabilitzar el Barça d'unes persones, d'uns organismes que aprofiten el cas Negreira per desenvolupar tota aquesta campanya feroig i sense precedents que està patint el Barça. Jo sóc del parell, molts, perquè ho hem viscut, de que hi ha un madridisme sociològic als centres de poder de la capital, ja sigui polític, econòmic, esportiu, que bé, que té molta força.
En definitiva, Laporta ha tranquil·litzat el barcelonisme sobre les possibles implicacions en aquest judici del club. Respecte a la petició de Josep Maria Bartomeu, l'expresident, de donar una mostra d'unió pública per contrarrestar el desprestigi que pugui provocar l'entitat l'afer Negreira, Laporta nega que l'hagi trucat ningú, que ha estat ell qui ha intentat posar-se en contacte amb Sandro Rosell, l'altre exvicepresident, i no li han respost les trucades, fent referència a la nota de veu que li va deixar l'expresident com a reacció al senyalament del comissari Viñarejo i a la Porta com a la persona que va filtrar informació en el cas Rossell. Ha reiterat que posaran una querella criminal pel comissari si no rectifica les seves paraules. I, per cert, el Barça, canviant de qüestió, que ha fet oficial aquest mateix matí que lluirà la famosa boca amb la llengua fora del logo dels Rolling Stones, el clàssic del 28 d'octubre, en una campanya conjunta amb el club, entre el club britànic, que demà publica nou disc, el club i el patrocinador principal, Spotify. El primer equip femení blaugrana també lluirà aquesta nova samarreta amb aquest nou logotip. Crec que serà el 5 de novembre en la partida de la Lliga F al Johan contra el Sevilla. Parlem ara així ja d'esport, de futbol. Demà obre la jornada la segona masculina, un partidàs entre el primer i el segon classificats. L'Espanyol, l'únic equip català de la categoria, de segona, rep a l'Stagefront Stadium amb un dels seus perseguidors, el Leganés, ara mateix segon per gol average, amb un punt menys. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb un jugador titularíssim d'aquest Leganés, el santcoatenc Enric Franquesa, que parlava d'aquest partit contra l'Espanyol.
Bueno, l'Espanyol, com tots sabem, té un gran equip, és dels equips amb més pressupost de la Lliga i sabem que guanyar ja és molt, molt difícil, no? Crec que doncs, bueno, una de les claus potser és tenir paciència, no tenir presses per endur-nos els tres punts i jo crec que tindrem els nostres moments durant el partit i allà és on hem d'estar efectius.
Un Franquesa que està cedit pel Llevant, recordem, i que ha recuperat les millors sensacions en aquest Leganés, on ha assegurat que està molt content.
Estic molt, molt feliç aquí a Leganés, perquè és que des del primer dia m'han tractat superbé, la gent, el club, a la ciutat, i la veritat és que estic molt, molt content, estic disfrutant. Venia d'anys difícils amb el Levante i ara pues, estic disfrutant del futbol, que és el que més m'agrada, i ara no penso en futur. Ara mateix estic disfrutant molt aquí i el meu dia a dia doncs, m'omple molt, i tant de bo pues, aquesta temporada duri el més possible, no? Perquè estic feliç i no penso en el futur.
Demà a les 9 de la nit, aquest Espanyol-Leganés corresponent a la 12a jornada de la Lliga Hypermotion, entre els dos primers classificats d'aquesta segona divisió masculina. I ja tenim definida la final de la Copa Catalunya Absoluta masculina. L'Andorra, de segona divisió, va complir els pronòstics, eliminant ahir a semifinals a l'Hospitalet, en un partit que va retransmetre la xarxa més. L'equip del Principat en va tenir prou amb un solidari gol d'Ivan Gil en un xut des de fora de l'àrea. L'Andorra, que defensarà títol a la final contra la Unió Esportiva Olot, que ahir va sorprendre l'Europa al Nou Sardenya, a qui va guanyar 0-2 amb gols de Pedro del Campo i Terma. Els garrotxins jugaran la primera final de la Copa Catalunya de la seva història. Olot Televisió, David Planella.
La Unió Esportiva Olot lluitarà per guanyar un títol aquesta temporada. L'equip de Pedro Dòlera es va classificar per la final de la Copa Catalunya en superar l'Europa per 0-2 al Nou Sardenya. El tècnic, que tornava a la que havia estat casa seva, no podia estar més feliç.
Bé, absolutament content i orgullós i bueno, desitjant que avui li haguem tret molts somriures a la gent, que tal com està la vida avui en dia, aquestes coses són donar alegria a la nostra afició, a la ciutat d'Olot. Crec que és algo bueno, que no té preu, i avui crec que ho hem pogut fer. Les finals, en aquestes categories, nosaltres, els jugadors no professionals, juguem molt poques. Jugar a la final de la Copa Catalunya és una puta passada. Nosaltres veníem aquí a guanyar, ho hem fet.
El rival serà l'Andorra, de segona divisió A, que també aquest dimecres va superar les semifinals contra l'Hospitalet, 0-1. Dòlera creu que els andorrans no posaran cap problema a jugar a Olot, perquè és un camp gran i de gespa natural, i ara la pilota és a la teulada de la Federació Catalana, que haurà de decidir l'escenari. El president de l'Olot, Joan Agustí, reconeix que el club no té gaire bona relació amb la federació, però confia que es complirà el reglament.
Políticament ho tenim malament, perquè el president sap que som oposició, que pensem absolutament diferent del que pensa el president i la Junta de la Federació Catalana de Futbol, però bueno, nosaltres reclamarem jugar al camp de l'Olot perquè és lo just i lo reglamentari. El reglament de la Copa Catalunya juga a casa de l'equip partit únic i a casa de l'equip d'inferior categoria. L'any passat es va jugar a Badalona i ens toca jugar al camp de l'Olot i somiar, no?
Ara bé, abans de pensar en la final de la Copa Catalunya, que encara no té data, l'Olot se centra en la Lliga i arriba un partidàs. Diumenge a les 5 de la tarda rebrà el líder, l'Hospitalet, a l'estadi municipal, amb la possibilitat de robar-li la primera posició. Si ho aconsegueix, completarà la setmana perfecta.
En bàsquet, l'Esport Unió Girona ja és a Polònia, on aquesta tarda s'enfronta al Gorzów en la segona jornada de l'Eurocup femenina. El conjunt gironí buscarà una nova victòria a la segona en dues jornades de competició europea, amb l'objectiu de passar pàgina de la derrota en Lliga a Salamanca i d'encarar la classificació per a les eliminatòries. La prèvia des de Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Uni es desplaça fins a Polònia per enfrontar-se a l'Enea Gorzów en el primer partit a domicili en l'Eurocup. Un primer enfrontament lluny de Fontejau, que enfrontarà l'Espart Girona contra Priori, el rival més dur del grup. Escoltem a Laura Antoja, entrenadora de l'Espart Girona.
Plantem a Polònia, que és un rival que és molt dur, perquè elles solen jugar molt dur, no més enllà d'això. És a dir, la duresa vindrà per un tema de físic i no és un equip llarg, no juguen 5-6 jugadores molts minuts, però la dificultat vindrà donada doncs per això, per el viatge i per la duresa de l'altre equip físic.
Un Uni Girona que compta amb les baixes de Sandra Yeravide per lesió muscular i l'Ala Imama que no poden disputar aquests partits per la quota d'estrangeres en competició europea. Dues baixes que supliran les jugadores Aina i Krista, que han viatjat en el seu lloc. Així doncs, l'Uni buscarà a Polònia la primera victòria fora de casa en competició europea i la segona consecutiva en Eurocup, pagant els plats bruts contra el Gorzów polonès.
Gràcies, Luna. I ahir, primera derrota del Cadí la Seu en aquesta Eurocup femenina contra el Flams Carolo francès en l'estrena al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van desaparèixer a la segona meitat després d'una primera en què van resistir a base de triples i van acabar perdent per un contundent 48-73. Aquesta desfeta significa el final de la ratxa de 5 victòries consecutives entre Lliga Catalana, les dues de Lliga i la de la primera jornada d'Eurocup. I a l'Eurocup masculina, en canvi, la penya va saber patir i va sumar ahir la primera victòria europea de la temporada a l'Olímpic. Els verdinegres, això sí, van necessitar una pròrroga en un partit en molts baixos, per acabar enduent-se un important triomf per 107-98 contra el Wolves Lituàs. La segona victòria de la temporada de l'Eurocup del Joventut en 3 partits. El primer partit per a la penya serà dissabte, també a l'Olímpic, en aquest cas a ACB, contra el Morabanc Andorra. En hoquei patins, ahir es va posar el dia a l'hoquei lliga masculina amb els dos partits que tenien pendents. El Voltregà, després de perdre els dos primers partits contra dos dels grans candidats, el Barça i el Reus, va sumar la primera victòria de la temporada a la pista del Girona, 0-2. Els gironins, que venien de guanyar clarament en un altre dels candidats, el Noia, diumenge passat per 4-1, van encaixar la segona derrota de la temporada en 3 partits. I partit molt disputat entre Finques Prats de Lleida i Igualada Rigata. Ahir, a l'11 de setembre, de la capital del Segrià, dos equips que venien de disputar diversos partits en la fase prèvia de la Champions, crec que la setmana passat, finalment empat a 1 i repartiment de punts, que deixa igualadins encara sense cap victòria en les tres primeres jornades, i els lleidatans a mitja taula amb 4 punts. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La prova d'aquest dimecres a l'11 de setembre per part del Finques Prats Lleida n'era una de bona per veure l'estat físic d'un equip que venia d'un exigent cap de setmana a França en la primera fase de la Champions. El partit davant l'Igualada no va ser un de senzill, i és que els igualadins van entrar a l'enfrontament amb una marxa més d'intensitat i generant oportunitats clares de perill a la porteria llistada. No va ser fins al minut 14 quan Rous va obrir la llauna i situava el conjunt de la Noia per davant en el marcador. A la segona meitat, i amb els 0-1 en contra, el Finques Prats Lleida es va posar les piles i va millorar la seva imatge tenint més presència a la porteria igualadina, fins que al minut 35 Nico Ojeda igualava el marcador. El Lluminós, tot i que amb dos equips van poder desfer l'empat, no es va moure, i el repartiment de punts va ser el desenllaç d'un partit on l'entrenador llistat Edu Amat es quedava amb això.
Em quedo amb l'actitud que ha tingut l'equip a la segona part, amb demostrar que som un equip ambiciós, que volem anar a guanyar tots els partits a casa i que ens és igual com comencem o com vagi el partit, que sempre anirem a guanyar. Crec que la segona part de l'equip molt poques coses se li poden retreure. Crec que hem buscat la victòria fins a l'últim jugant, a l'última jugada, crec que l'hem tingut. Llavors em quedo amb això. Evidentment analitzarem la primera part, el per què hem sortit com hem sortit i per què s'han produït els errors que s'han produït, però em quedo amb la imatge de l'equip, amb les ganes que té de guanyar els partits i de reposar-se a situacions que són adverses.
Els lleidatans hauran de recuperar cames el més aviat possible, i és que aquest dissabte 8:45 del vespre visiten una de les pistes més complicades de l'hoquei lliga, la del Calafell.
Gràcies, Sergi. Ahir també, per cert, es va jugar un partit avançat de la cinquena jornada de l'hoquei lliga femenina. Duel vibrant entre el Manlleu i el Fraga, que van acabar 100 en taules amb un empat a 3. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Martín Elia, Club Patí Manlleu i Fraga van empatar a 3 gols aquest dimecres al vespre en partit avançat de la jornada 5 de l'hoquei lliga. Núria Graciolo, a 30 segons pel final, va donar un punt a les osonenques, que les mantenen a la meitat alta de la classificació. El duel es preveia igualat entre dos conjunts cridats, com dèiem, estar a la part capdavantera de l'hoquei lliga, i els pronòstics no van fallar. L'enfrontament va estar ple d'alternatives i les manlleuenques es van avançar per 2-0 gràcies a les dianes d'Ona Castellví i Marlena Rodríguez. Rubio. Poc després, Joana Comas va tenir l'oportunitat d'ampliar diferències amb una falta directa que va desaprofitar. Això va donar ales a les aragoneses, que van marcar el 2-1 abans del descans. A la represa, un doblet d'Adriana Soto permetia a les visitants remuntar el partit, però Núria Graciolo, a 30 segons pel final i amb 5 jugadores a pista per part del Club Patí Manlleu, posava l'empat definitiu a l'electrònic. Amb el punt sumat aquest dimecres, les manlleuenques són cinquenes, amb 8 punts i un partit més que la resta de rivals, que han de jugar els seus respectius enfrontaments de la jornada aquest cap de setmana.
I en waterpolo, abans d'acabar, un parell de punts. També continuem parable a la Champions masculina, l'Atlètic Barceloneta. Els mariners van sumar ahir a la tercera victòria en 3 partits contra el Marsella, 9-7. Per la seva banda, el Club Natació Barcelona va sumar la primera victòria de la temporada a l'Eurocup masculina per 15-13 contra el Tourcoing francès. I 3 resultats ahir a la Divisió Nord masculina. Victòria del Mediterrani, 12-8 contra l'Echeide, en un partit avançat de la cinquena jornada. I a la Divisió Nord femenina s'han disputat 2 duels avançats de la quarta jornada. En aquest cas, Catalunya 15, Sant Feliu 11 i el Terrassa 7, Sant Andreu 13. Al Terrassa, Miqui Romagosa.
Dolorosa derrota del Club Natació Terrassa a casa davant el Sant Andreu per 7-13. I és que l'equip de Xavi Pérez va pagar molt car un primer parcial d'1-4. I és que el Sant Andreu, l'equip de Javi Aznar, es va mostrar letal en atac i va aprofitar les seves oportunitats. Al temps de descans, el resultat ja era clar i contundent, 2-6. I aquest resultat aniria a més després d'un tercer parcial força igualat i un últim quart on el conjunt de Javi Aznar va augmentar aquesta distància als 2 gols més, amb aquest resultat final de 7-13. Un Terrassa que ja té al cap, doncs, prendre's la revenja. Serà a la Champions el proper dissabte a partir de les 7 de la tarda. Un Terrassa que ha acumulat 2 derrotes consecutives davant Mataró i Sant Andreu. Per la seva banda, el seu rival arriba amb la moral carregada per al partit d'aquest cap de setmana, com dèiem, a la màxima competició.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vicí del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
El 22 d'octubre, la banda municipal de Barcelona inaugura temporada a l'Auditori amb la llegenda del jazz Paquito de Rivera.
Un viatge al Carib amb obres del músic cubà i de Gershwin.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Volas lluny per no
Bon dia i bon dijous, 19 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 19 d'octubre, demà obre la 12a jornada de la segona masculina de la Lliga Hypermotion. El partidàs és entre l'Espanyol i el Leganés, els dos primers classificats. Avui en parlarem aquí a l'Enjoc amb un català a les files del conjunt Pepinero, el santcugatenc Enric Franquesa. També tindrem bàsquet amb Eurocup femenina i masculina, amb vol, amb una nova victòria europea del Barça, hoquei patins i tenis taula, perquè aquest vespre es decidirà qui segueix endavant a la Europe Cup masculina, si el Serra Escala, que acull des d'ahir aquesta fase, o el Borges. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Bon dia, Martí.
Comencem amb les reaccions del president del Barça, Joan Laporta, el que us explicàvem ahir, la seva nova condició d'investigat, segons ha determinat el jutge, en l'anomenat cas Negreira, pels pagaments del club a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Sí, Martí, l'argument del jutjat era que el delicte de suborn continuat prescriu els 10 anys i, per tant, inclou els dos últims anys del primer mandat de Laporta, entre el 2008 i el 2010. Laporta s'ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio, on ha criticat la decisió del jutge instructor del cas, a més d'assegurar també que continuen tenint informes arbitrals en un servei internalitzat. El president Blaugrana ha volgut anar més enllà, assenyalant un madridisme sociològic contra el qual han de lluitar.
Per cert, que en canviant de qüestió, però encara en clau blaugrana, el Barça ha fet oficial aquest mateix matí que lluirà la famosa boca amb la llengua fora del logo del Rolling Stones al clàssic del 28 d'octubre.
L'acció forma part d'una campanya conjunta entre el grup britànic, que demà publica nou disc, el club i el patrocinador principal, Spotify. El primer equip femení blaugrana lluirà aquesta nova samarreta el 5 de novembre en el partit de la Lliga F, el Johan contra el Sevilla.
El Barça masculí, que va recuperant efectius de cara a la tornada a la Lliga, però que suma una nova baixa.
La baixa del capità Sergi Roberto, que té una lesió muscular al soli de la cama dreta i estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes. Per tant, també es perdrà el clàssic contra el Madrid. Sergi Roberto s'uneix a la llista de lesionats de Lewandowski, Koundé, De Jong, Pedri i Rafinha. En principi, sí que estaran disponibles Balde i Lamine Yamal, que ja s'han entrenat amb el grup.
Veurem si estan disponibles també per al partit que ve abans del clàssic, el d'aquest cap de setmana contra l'Atlètic Club de Bilbao. En categoria femenina, Jenny Hermoso torna a la selecció espanyola després del cas Rubiales.
La seleccionadora Montse Tomé ha convocat l'ex blaugrana per disputar els partits d'Espanya el 27 d'octubre contra Itàlia i el 31 contra Suïssa, després de deixar-la fora de la seva primera convocatòria. Segueixen sense ser-hi les blaugranes Patri Guijarro i Mapi León. En aquesta nova llista hi ha 7 blaugranes, entre les quals Ona Batlle, Irene Paredes, Catacoll, Mariona Caldentei, Alexia Putellas i Salma Parayuelo. Aquesta última novetat després de la lesió. Una altra novetat és la barcelonina Anna Torrodà, jugadora del Llevant.
I a Levanten les Planes, l'altre equip català de la primera de la Lliga F, de primera divisió, ja coneix el seu rival per a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
Les de Sant Joan d'Espí s'enfrontaran a l'Eibar i Purua a partit únic el 7, 8 o 9 de novembre. El Barça entrarà en la competició a partir de la següent ronda a vuitens de final.
I un últim punt de futbol. Ja tenim definida la final de la Copa Catalunya Masculina Absoluta.
La disputaran l'Andorra de segona divisió, que hi va superar l'Hòspia a semifinals, i l'Olot, que hi va guanyar 0-2 al Nou Sardenya contra l'Europa.
En bàsquet, l'Esperona i Girona ja és a Polònia, on aquesta tarda s'enfrontarà al Gorzów en la segona jornada de l'Eurocup femenina.
Sí, el conjunt gironí buscarà una nova victòria, la segona en dues jornades de competició europea, amb l'objectiu de passar pàgina després de la derrota a Salamanca i d'encarar la classificació per a les eliminatòries.
Ahir, primera derrota en aquesta Eurocup femenina del Cadí la Seu.
Les urgellenques van fer una molt mala segona meitat en la visita del Flames Carolo francès al Palau d'Esports de la Seu i van acabar perdent per un contundent 48 a 73. Aquesta desfeta significa el final de la ratxa de 5 victòries consecutives entre Lliga Catalana, les dues de Lliga i la de la primera jornada de l'Eurocup.
I a l'Eurocup masculina, en canvi, la penya va saber patir i va sumar ahir la primera victòria europea de la temporada a casa a l'Olímpic.
Sí, els verdinegres, això sí, van necessitar una pròrroga en un partit amb molts alts i baixos per acabar enduent-se un important triomf per 107 a 98 contra el Wolves Lituà. Segona victòria de la temporada a l'Eurocup del Joventut en 3 partits. El proper partit per a la penya serà dissabte, també a l'Olímpic, contra el Morabanc Andorra.
En handbol, el Barça continua invicta a la Champions masculina amb 5 victòries en 5 partits.
La cinquena, ahir a la tarda, Eslovènia, 31 a 37 a la pista d'un Celje que ha perdut els 5 duels disputats fins ara, amb de nou protagonisme pel jove Petar Cicusa, de 17 anys, i per a un gran Emil Nielsen a la porteria. El Barça continua líder del grup B en ple de victòries.
I en waterpolo també continua imparable la Champions masculina de l'Atlètic Barceloneta.
Els mariners van sumar ahir la tercera victòria en 3 partits contra el Marsella per 9 gols a 7. Per la seva banda, el Club Natació Barcelona va sumar la primera victòria de la temporada de l'Eurocup masculina per 15-13 contra el Tourcoing francès.
En hoquei patins, ahir s'ha posat el dia a l'hoquei Lliga masculina amb els dos partits que tenien pendents.
Sí, el Voltregà, després de perdre els dos primers partits contra dos dels grans candidats, el Barça i el Reus, va sumar la primera victòria de la temporada a la pista del Girona per 0-2. I partit molt disputat entre el Finques Prats Lleida i l'Igualada Rigard ahir a l'11 de setembre de la capital del Segrià. Dos equips que venien de disputar diversos partits en la fase prèvia de la Champions aquest cap de setmana i que van empatar a 1. També ahir es va jugar un partit avançat de la cinquena jornada de l'hoquei Lliga femenina, duel vibrant entre el Manlleu i el Fraga, que van acabar signant taules amb un empat a 3.
I un últim punt, en tenis taula, el Soka Oboken belga es classifica per a la tercera ronda de la Europe Cup, el grup que acull l'Escala.
Si ara falta saber quin serà el segon equip que accedeixi a la següent ronda, una plaça que jugaran, en principi, els dos catalans, el Ser l'Escala i el Borges. Ahir els borgencs van guanyar 3-2 als escalencs en el duel directe i avui, a les 5 de la tarda, el Borges s'enfronta al Marincolor croat i després, a les 8, el Ser l'Escala es veurà les cares amb el Soka Hoboken.
I com cada dijous, comencem ja a fer el repàs del menú esportiu de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb la xarxa. Dissabte, Pau, amb futbol, amb voli i patinatge artístic.
Sí, Martí, a les 4 de la tarda hi ha en exclusiva a la xarxa Més el partit de la sisena jornada de la Lliga Elite entre l'Horta i el Viladecans. I un quart d'hora més tard, a un quart de 5, també a la xarxa Més, en col·laboració amb BOTV, Lliga Guerreres Iberdrola d'handbol, amb el duel directe entre el CAC 7 Balomano Granollers i el Costa del Sol Màlaga, corresponent a la setena jornada. Finalment, a les 5 i a l'Enjoc TV, la sisena edició, la més multitudinària del Catalunya Stars, el millor espectacle del patinatge català des del pavelló de Fontejau a Girona, amb les entrades ja exaurides.
Tot això serà dissabte i diumenge tindrem el millor bàsquet i també el millor hoquei patins de l'Estat.
L'Enjoc TV arrencarà amb la retransmissió del partit de l'hoquei Lliga masculina entre l'Igualada Rigard i el Garatge Plana Girona a un quart de 5 i dues hores més tard, a un quart de 7, Lliga femenina Endesa de bàsquet i el duel entre les per Unigirona i l'Euskotren de Donosti. Ladies and gentlemen.
Dijous 19 d'octubre, comencem parlant de futbol. Demà haurà la jornada a la segona masculina. Un partidàs entre primer i segon classificats. L'Espanyol, l'únic equip català de la categoria, rep a l'Stagefront Stadium a un dels seus perseguidors, el Leganés, ara mateix segon per gol average. Per parlar tenim al telèfon a un jugador titularíssim d'aquest Leganés, el santcoatenc Enric Franquesa. Enric, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Tot bé, preparat per aquest Espanyol-Leganés?
Sí, amb moltes ganes de que arribi demà.
Quin tipus de partit esperes, tenint en compte que l'Espanyol és l'equip més golejador i vosaltres sou el que ha rebut menys gols, de moment, de la categoria?
Sí, bueno, jo crec que serà un partit molt, molt disputat. És cert que fins ara doncs, hem encaixat pocs gols, però bueno, l'Espanyol té un gran equip i crec que ens exigirà molt i haurem d'estar preparats.
Ara m'ho deies una mica, però què destacaries en concret d'aquest Espanyol i quines creus que poden ser les claus del partit per endur-vos la victòria a un camp, com deies, complicat per contra un rival que està fet per pujar?
Bueno, l'Espanyol, com tots sabem, té un gran equip, és dels equips amb més pressupost de la Lliga i sabem que guanyar ja és molt, molt difícil, no? Crec que pues, bueno, una de les claus potser és tenir paciència, no tenir presses per endur-nos els tres punts i jo crec que tindrem els nostres moments durant el partit i allà és on hem d'estar efectius. Mm.
Pel que fa a vosaltres, veniu ara de golejar la Morevieta diumenge 6-0, arribeu bé a aquest partit contra el líder?
Sí, arribem amb molta confiança, com bé dius tu, doncs, la victòria de l'altre dia ens va donar moltes dosis de confiança i d'autoestima, però la segona és molt llarga, hi haurà moments de tot. Ara estem disfrutant, estem queixant pocs gols, portem bastantes victòries i crec que arribem en un moment on estem preparats.
Com dius, això és molt llarg, però no sé si l'ascens és un objectiu, si és massa ambiciós o si tireu pel tòpic de moment del partit a partit.
Bueno, és que sembla un tòpic, però és així. Sí. La segona és molt, molt llarga, hi ha molts trams, molts moments. Ara mateix doncs, l'objectiu és allargar aquesta dinàmica al màxim possible i a la que fem 50 punts, doncs, aleshores ja ens podrem plantejar si podem aspirar a coses més grans. A dia d'avui estem a octubre i tant de bo segueixi la dinàmica, però és molt, molt aviat per parlar de sense.
L'Enric Fraquesa, que té experiència també a segona, també ha debutat a primera. Molt bon inici de l'equip de Leganés en general a aquesta lliga i teu en particular. Suposo que estàs content de moment amb l'inici de lliga i a Leganés en concret.
Sí, estic molt, molt feliç. Aquí a Leganés, la veritat és que des del primer dia m'han tractat superbé, la gent, el club, a la ciutat, i la veritat que estic molt, molt content, estic disfrutant. Venia d'anys difícils amb el Levante i ara pues, estic disfrutant del futbol, que és el que més m'agrada i la veritat que molt, molt, molt feliç.
Recordem que estàs cedit pel Llevant encara. No sé si tens pensat què faràs al final de temporada, si puja Leganés, si puja el Llevant. Ara mateix estan empatats a 22 punts, a un de l'Espanyol.
Sí, bueno, també m'alegro que el Levante estigui en una bona dinàmica, tant de bo també ells puguin fer una gran temporada, però ara no penso en futur. Ara mateix estic disfrutant molt aquí i el meu dia a dia doncs, m'omple molt i tant de bo doncs, aquesta temporada duri el més possible, no? Perquè estic feliç i no penso en el futur.
Acabo amb una curiositat, la dels quilòmetres recorreguts. Suposo que ja t'ho han dit moltes vegades, però sempre has estat un lateral llarg, de molt recorregut, però aquesta temporada Leganés anuncia cada partit el jugador que ha recorregut més quilòmetres i tu has estat en pràcticament totes les jornades, en pràcticament 12 quilòmetres per partit. No sé si et fan broma ja l'equip amb això o què en penses tu d'aquesta dada?
Bueno, és el premi Motoreto, no? És el que em diuen aquí. Bueno, jo crec que són unes dades més. Crec que també pues, està molt influenciat per la meva manera de jugar, per la meva posició. Hi ha jugadors pues, que potser són més creatius i jo pues, soc més de recórrer, de pujar, baixar, d'intentar incorporar-me quasi com un extrem en atac i en defensa ser més un lateral. Crec que això pues, té potser una mica més desgast físic, però bueno, és més influenciat per la forma de jugar.
I també acabo amb altres dades. Has marcat ja un gol, un golaç, de fet, i també has donat dues assistències. T'estàs fent veure molt també en atac.
Sí. Aquest any doncs, també estic disfrutant per això, no? Perquè estic tenint aquesta llibertat en fase ofensiva que altres anys doncs, potser no havia tingut tant i potser per això també estic participant més en situacions de gol, en assistències i la veritat que doncs, bé, molt, molt content.
Doncs demà o divendres obre la 12a jornada d'aquesta segona masculina, la Lliga Hypermotion, aquest Espanyol Leganés, actual primer i segon classificats. N'hem parlat aquí a l'enjoc amb un jugador català, les files del conjunt Pepinero, el santcugatenc Enric Franquès. Enric, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Continuem parlant de futbol. Ja tenim definida la final de la Copa Catalunya Absoluta. L'Andorra de segona divisió va complir els pronòstics eliminant ahir a semifinals a l'Hospitalet, en un partit que va retransmetre la xarxa Més. L'equip del Principat en va tenir prou amb un solitari gol d'Ivan Gil en un xut des de fora l'àrea, ha rebotat. Escoltem el primer tècnic de l'equip, vencedor, Eder Sarabia.
Normalmente el equipo es bastante responsable, bastante profesional y por eso siempre da la cara, y hoy estoy contento porque otra vez hemos entrado muy bien al partido, nos hemos adaptado a todo lo que había, creo que hemos llevado el partido a lo que nos interesaba y creo que hemos merecido la victoria, un partido que creo que ha sido entretenido y bueno, desearle lo mejor al Ospi, que está haciendo una grandísima temporada y el domingo creo que se la juega en un partido importante.
I pel que fa a l'Hospi, de moment líder del grup 5 del grup català de Tercera Federació, el seu entrenador Joan Sánchez en va sortir satisfet.
Bueno, està clar que hi ha una evidència, no?, de diferència de categoria, no?, i és un equip que somet absolutament a tots els rivals de segona divisió. Jo crec que nosaltres, si plantegem un partit de tu a tu amb ells, tenim les de perdre, no? Hi ha hagut un parell d'accions que sortim una miqueta a la pressió, ens fan un contraatac, no?, i ens partim una miqueta, inclús en pilota, quan nosaltres ens han deixat avançar al final de la primera part, doncs nosaltres hem avançat, ells esperant el fallo nostre per sortir al contraatac, no? Sabíem el que ens trobaríem i crec que l'equip ha treballat molt bé i ha respost.
I l'Hospi, que diumenge s'enfronta en Lliga a l'Olot, que és el segon classificat d'aquest grup 5 de Tercera Federació, un Olot que serà el rival de l'Andorra, que defensa el títol d'aquesta Copa Catalunya. En la final, ahir l'Olot va sorprendre l'Europa del Nou Sardenya, a qui va guanyar per 0-2 amb gols de Pedro del Campo i Terme. Els garotxins jugaran la seva primera final de la història de la Copa Catalunya. En bàsquet, l'Espart Unic Girona ja és a Polònia, on aquesta tarda s'enfronta al Gorzów en la segona jornada de l'Eurocup femenina. El conjunt gironí buscarà una nova victòria, la segona en dues jornades de competició europea, amb l'objectiu de passar pàgina de la derrota a Salamanca i d'encarar la classificació per a les eliminatòries. L'entrenador de l'Unia, Laura Antoja, posava èmfasi a la prèvia en el repte físic que suposa el partit d'avui.
Sempre a Eurocup anar sumant victòries, això és el primer objectiu, sobretot fora de casa començar a tastar la gent que no estigui acostumada a això, el que és jugar fora després d'un llarg viatge, el que és jugar contra un equip europeu que normalment físicament els contactes són més forts, el que és l'arbitratge europeu també fora de casa, totes aquestes coses en el primer partit ens toca viure-les i treure'n el màxim, començant per la victòria i si tot va bé, doncs a intentar ampliar el marcador, però respecte màxim.
Aquesta tarda a les 7, aquest Gorzów Espart Unic Girona, a priori el rival més complicat del grup de les gironines. Ahir, primera derrota del Cadí la Seu en aquesta Eurocup femenina contra el Flams Carolo, francès, en l'estrena al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van desaparèixer a la segona meitat després d'una primera en què van resistir a base de triples i van acabar perdent per un contundent 48-73. Uau, Ullet de Ràdio, Sergi Guiu.
Era el primer partit d'aquesta temporada que l'Eurocup Women aterrava a la capital de l'Alt Urgell. Ho feia entre els dos equips que havien començat la seva aventura a Europa aquest curs amb victòria. El primer quart va caure del costat de les franceses 11-17, però el partit se'n va anar al descans amb un avantatge favorable al Cadí la Seu 32-30. La segona meitat va estar protagonitzada per un guió completament diferent. Les cames de les jugadores de Fabián Tellez van deixar de funcionar i els errors en atac i en defensa el van dur a veure superat pel Flems Carolo, el qual va anar fent cada cop més gran la diferència fins a sentenciar amb el definitiu 48-73 després d'un tercer i un darrer quart on, entre d'altres, el Cedis va rebre 26 punts després de perdre la pilota. D'aquesta estadística i d'alguna altra més de negativa, l'entrenador Fabián Tellez en deia això.
26 punts tras pèrdua, no? I 14 tras segones oportunitats. És a dir, és molt difícil tancar el rebot amb aquesta gent perquè són, no només són les pivots, són les exteriors. És complicat. O sigui, ja et dic, no ha sigut un... Si fos un problema d'actitud, això es resol. Però amb aquest equip no hi ha un problema d'actitud. Mai, mai. Lluiten fins al final i és el contrari. Jo estic pensant en que no he sigut capaç d'ajudar-les més i aquesta és la meva feina, és a dir, preparar-les perquè això no passi.
Les altres gent que es viatjaran aquest cap de setmana fins a les Illes Canàries, on s'enfrontaran el diumenge a les 12 del migdia a l'Espara Gran Canària, en el marc de la quarta jornada de competició.
Gràcies, Sergi. A l'Eurocup masculina, en canvi, la penya va saber patir i va sumar la primera victòria europea de la temporada a casa, l'Olímpic. Els verdinegres, això sí, van necessitar una pròrroga en un partit molt amb molts alts i baixos per acabar enduent-se un important triomf per 107-98 contra el Wolves lituà. Segona victòria de la temporada a l'Eurocup del Joventut en tres partits. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
Hola, bon dia. El Joventut, sense Andrius ni Feliz lesionats, va sumar la segona victòria seguida a la pròrroga a l'Eurocup en superar els Wolves lituans per 107-98. Els verdinegres van tornar a fer un partit molt irregular. Després d'una primera meitat amb molts dubtes on els lituans van anar per davant, la penya va reaccionar. Però al tercer quart els verdinegres van veure com el Wolves agafava un màxim avantatge de 10 punts. Els de Durant van fer una remuntada increïble i van fer un parcial de 17-3 que semblava definitiu. Però el Joventut es va tornar a dormir i el maig va anar a la pròrroga. Carles Durant, el tècnic de la penya, valorava l'enfrontament.
Una de les claus ha sigut, segurament, una de les claus ha sigut el control del rebot. En aquells minuts és quan, amb el xif a la pista i amb una molt bona mentalitat, hem sigut capaços de controlar el nostre rebot, de poder córrer una mica més i fer bàsquets més fàcils en els primers segons. Han tingut, sobretot amb el Chief i el Vladi, una molt bona connexió en 3 o 4 minuts. Segurament, a través de la nostra defensa és quan estem millor.
Ja en el temps afegit, els verdinegres van acabar amb un 5 del planter a la pista. Sempre van anar per davant. Però Chianski va ser l'estrella amb 22 punts, Ribas en va anotar 17 i va explotar Pep Busquets amb 18, que va fer un pas endavant. Abans de començar el partit, es va guardar un sentit minut de silenci en memòria de qui va ser metge de la penya durant 45 anys, Jorge Guillén, mort dilluns als 86 anys i que va ser enterrat ahir. Al partit hi van ser els seus familiars.
En hoquei patins, ahir es va posar el dia a l'hoquei lliga masculina amb els dos partits que teníem pendents. El Voltregà, després de perdre els dos primers partits contra dos dels grans candidats de Barça i Reus, va sumar la primera victòria de la temporada a la pista del Girona, per 0-2. Els gironins, que venien de guanyar clarament en un altre dels candidats, el Noia, diumenge passat per 4-1, van encaixar la segona derrota de la temporada en tres partits. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Segona derrota de la temporada. El Girona Club Hoquei va consumar la segona derrota del curs i la primera a Palau després de perdre contra el Voltregà per 0-2 en el partit ajornat de la primera jornada de l'Hockey Lliga. El conjunt de Ramon Benito va pecar de la falta d'efectivitat de cares a la porteria, en un maig que es va resoldre a la segona meitat. Els gols dels visitants Teixidor i Burgaia van donar el primer triomf del curs als osonencs, en un duel que es va decidir en un segon temps trepidant, amb ocasions constants amb les dues àrees. Amb aquesta derrota, l'equip gironí suma 3 dels 9 punts possibles i ja prepara l'enfrontament que disputarà la pista de l'Igualada aquest diumenge a partir d'un quart de 5 de la tarda. Una Igualada que encara no coneix la victòria i suma 2 empats en 3 partits.
Gràcies, Luna. Per cert, l'Igualada que també va jugar ahir, en aquest cas l'11 de setembre contra el Finques Prats Lleida, la capital del Segrià, dos equips, Lleida i Igualada, que venien de disputar diversos partits en la fase prèvia de la Champions aquest cap de setmana. Finalment, empat a 1 i repartiment de punts, que els deixa els igualadins encara sense cap victòria, com sentíem, en les tres primeres jornades, i els lleidatans a mitja taula amb 4 punts. Ahir també, per cert, es va disputar un partit avançat de la 5a jornada de l'hoquei lliga femenina, duel vibrant entre el Manlleu i el Fraga, que va acabar signant taules amb un empat a 3. I en tenis taula, el Soccer Boken belga ja està classificat per la tercera ronda de la Europe Cup amb el grup que acull l'escala. Ara falta saber quin serà el segon equip que accedeixi a la següent ronda, una plaça que s'hi jugaran en principi els dos catalans, el Ser l'Escala, l'anfitrió del grup, i el Borges. Ahir els burgencs van guanyar 3-2 als escalencs en el duel directe i avui a les 5 de la tarda el Borges s'enfronta al Marine Color croat i després a les 8 el Ser l'Escala es veurà les cares amb el Soccer Boken, amb l'equip ja classificat. Ràdio l'Escala, Ivan Garcia.
El conjunt belga, el TTC Zokak Owoken, s'ha classificat per la tercera ronda de l'Eurocup després de superar per 3-1 a l'equip croat. El segon equip que accedirà una ronda més encara és una incògnita, se sabrà aquesta tarda. Hi ha molts números que continuï la competició europea, un dels dos equips catalans, o Borges o l'Escala. Els croats encara tindrien una mínima opció. Haurien de guanyar el Borges per 3-1 i que l'Escala perdés contra els belgues avui a les 8 del vespre. Els dos equips catalans han jugat dos partits i avui disputaran el tercer. Tots dos tenen una victòria per 3-2 i una derrota. Ahir justament va haver-hi el primer duel català de la història en competició europea i va ser trepidant. El Borges va guanyar l'Escala per 3-2. Norbert Tauler va tornar a la sala polivalent per la porta gran. Va guanyar primer Iker González i després a Xavi Peral.
I bueno, pues content perquè aquest cop han sortit de la meva banda, però bé, bé.
El Borges juga a les 5 de la tarda contra l'equip croat, que ha perdut els dos primers partits.
I abans d'acabar en vol, el Barça continua invicta a la Champions masculina amb 5 victòries en 5 partits, la cinquena patida. I la tarda a Eslovènia, 31-37, a la pista d'un Celje que ha perdut els 5 duels disputats fins ara. Escoltem el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
Bueno, ganar fuera de casa siempre es difícil, ¿no? Es un equipo que mete goles, juega bien en ataque, muy disciplinado. Y lo hemos ganado por las recuperaciones y el contraataque, ¿no? O sea, la defensa no ha estado a un gran nivel, la verdad. En su último partido no acabo del todo satisfecho. Lo que pasa es que tenemos gran potencia en ataque y contraataque y Emil ha vuelto a hacer un gran partido, ¿no?
Emil Nielsen, que va tornar a fer un gran partit a la porteria, el jove porter danès. També un d'altres destacats va ser el joveníssim Peter Cicusa, que encara no ha complert els 18 anys. El desembre fa aquests 18 anys, en té 17, i va deixant cada vegada més mostres del seu talent. L'escoltem.
Molt bé, la primera part, quan he sortit, he estat molt tranquil, ja porto molt de temps amb ells, i de moment tot està anant bé. He sortit molt tranquil, ja com he dit, i molt content.
En definitiva, el Barça que continua imparable en aquesta Champions masculina a Europa, que és líder del grup B, en ple de victòries, 5 de 5. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vició del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
O sigui, que bonica, eh, aquesta cançó? Sabíeu que aquesta preciositat de cançó d'Ace in the Wind del grup Kansas va estar de ben poc, però que de ben poc, de que no es gravés mai, i que si no arriba a ser per la insistència de la dona del seu autor, Kerry Livgren, hagués quedat inèdita? Doncs tot això i molt més... La música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notis, és clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bona tarda, comença l'informatiu migdia, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs.